Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Bon dia a tothom, benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer.
Així és, un mes més us saludem des del vostre magazín turístic de proximitat, que, com sabeu, s'emet tots els darrers dijous de mes a les 9 del matí, amb redifusió a les 8 del vespre, i sempre que vulgueu al web www.radiobalaguer.cat.
Aquest mes de febrer és un mes de Carnestoltes, i per tant, una de les activitats de les que ens farem ressò serà la diversitat de festes de Carnestoltes, però també de matances del porc i de ranxos que tindran lloc a les nostres terres aquests propers dies.
Per això, hem convidat la gent d'Artesa de Segre, que el dimarts de Carnestoltes fan la festa del ranxo d'Artesa de Segre. La regidora de Festes i Turisme, Maria Bernaus, ens vindrà a explicar el programa que ens han preparat.
Doncs sí, el dimarts 25 de febrer, a partir de 2:45 de la tarda, faran el lliurament d'entrepans de llangonissa, però l'elaboració de les botifarres i la cocció de la carn de porc comença a les 9 del matí, a la zona de les Sitges.
I una de les activitats amb les que tancarem el mes serà una visita al túnel de Montclar, organitzada per la plataforma Canal Viu. L'activitat tindrà lloc el dissabte dia 29 de febrer durant tot el matí i s'organitza un autocar.
L'autocar sortirà de Borges, de les Borges Blanques, i passarà per Mollerussa i també per Bellcaire d'Urgell. És una activitat que ens vindrà a explicar el Josep Maria Felip, president de la plataforma Canal Viu.
Però tindrem més coses. Per això saludem la Maribel Pedrol i la Laura Porta, que ens portaran tota l'agenda per al mes de febrer. És l'apartat Treu el nas per la finestra. Per això saludem la Laura. Hola, Laura.
Hola, bones.
Ens pots avançar alguna cosa de l'agenda del febrer?
Doncs sí, anirem a veure els dinosaures dels Pirineus al Museu de la Conca d'Allà, a Isona.
I també saludem la Maribel. Maribel Pedrol, hola, bon dia. Què ens porteu per aquest mes?
Hola, bon dia. Mira, aquest mes anirem al Molí de l'Espígol a Tornabous, a les visites guiades.
Com sempre, us saludem tot l'equip que fem el Fent Ruta. A la locució i guions, la Maribel Pedrol, el Jaume Marvà, la Laura Porta i qui us parla, el Jaume Pujol.
I els controls tècnics, el Mingo i l'Oriol, que són els tècnics de l'emissora. A tots, moltes gràcies.
També moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Recordeu que el Fent Ruta s'emet tots els darrers dijous de mes a les 9 del matí, amb redifusió a les 8 del vespre, i que el podeu recuperar al lloc web de la ràdio www.radiobalaguer.cat.
Comencem amb el Fent Ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. És febrer, aquest mes de febrer toca Carnestoltes, i aquí a la nostra comarca el Carnestoltes té moltes maneres molt antigues de celebrar. Una de les maneres és fent el tradicional àpat comunitari els dimarts de Carnestoltes. Aquest àpat, quan és més de calder, quan és més sopes, en diem ranxo. Per tant, tenim el ranxo de Pons, tenim el ranxo d'Oliana, el ranxo d'Organyà, el ranxo de Peramola. Però una mica més a prop, a Artesa de Segre, en comptes de fer caldo, en comptes de fer sopa, fan llangonissa, fan matança del porc. I per això del dimarts de Carnestoltes, de la festa del dimarts de Carnestoltes, Artesa de Segre en diuen la festa de la matança del porc. Per a parlar de tot el que hem preparat a Artesa de Segre, saludem aquí els estudis de Ràdio Balaguer a la Maria Bernaus. Hola, Maria.
Hola, bones a tots.
La Maria en sap de turisme, perquè és turistòloga, va estudiar turisme, i és regidora de fa no gaire de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, ho diem bé això, Maria?
Sí.
I ens ha vingut a explicar això de la matança del porc. Què és la matança del porc, Maria? Explica'ns.
Bueno, és una festa que es fa des de fa molts anys, però principalment, o sigui, se celebra el dimarts de Carnaval. Llavors, és una festa on al matí es maten uns porcs, tradicionalment es feia, bueno, suposo que a la vista de la gent i així, però per normes de sanitat i d'empatia i tot, doncs ara no es fa, es maten uns porcs i durant el matí es fa el que són l'elaboració de llangonisses i botifarres. i comença super aviat, allà a les 9 del matí o així, i estan tot de voluntaris a la zona de les Sitges fent el que són, és l'embotit aquest.
Preparar els embotits.
Sí.
Per tant, l'activitat comença el mateix dimarts de Carnestoltes, a primera hora, a partir de les 9.
Quan arriba, sí.
Exacte, arriben els porcs matats i es comencen a fer els embotits.
Exacte.
Les Sitges és un lloc obert a tothom?
Sí, és allà, a la zona esportiva, diguéssim, allà al camp de futbol, conegut més com el Silos, poder... Pues es fa allí. Llavors, durant el matí es fa aquesta elaboració i durant la tarda, a partir de les 5 i mitja, es comencen a repartir el que és l'entrepà amb la llangonissa botifarra.
I a la tarda,
a la tarda, a partir de les 5 i mitja.
Per tant, a diferència de la zona de Ponts, que el menjar o a Gualtén, en aquests llocs, el ranxo es fa al matí, i es reparteix el menjar al matí, Artesa de Segre el menjar es reparteix a la tarda.
És el berenar, perquè la gent des d'aquestes zones que han fet el dinar, se'ls ha quedat espai que vagin cap a Artesa a berenar.
Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, hi ha una primera activitat tot el matí, que és la confecció de llangonisses. Després suposo que això també es cou a l'aire lliure.
Sí, es fa brasa i es cou allí davant de tothom.
Exacte. I després a la tarda, a partir de les 6...
5 i mitja, i es pot anar a recollir...
A dos quarts de 6 ja comença tot el que és el repartiment de... I abans es fa amb entrepans.
Es fa amb entrepà, amb diferents pans de les pastisseries i els forns que hi ha, i llavors, bueno... Allí, doncs, es reparteix, es pot comprar el tiquet allí mateix.
Perquè no és de franc com a Ponts.
No.
Artesa de Segre es fa pagar.
Sí.
És molt car el tiquet?
No, 1 euro 2.
Molt bé, molt bé,
sí.
Molt bé.
I es pot comprar prèviament o allí mateix. Llavors, bueno, doncs, tot això és possible gràcies a la quantitat de voluntaris que hi ha des de primera hora del matí fins a última hora de la nit. I sí que cal destacar que a la tarda hi ha molts joves que hi havíem anat. De fet, jo hi havia participat a repartir entrepans i era divertit. Et passaves allà i veies tota la gent del poble, i és un dia molt maco perquè és un dia de ple, és un dia de reunió.
Molt bé. Això és sobretot a la tarda.
Això és a la tarda, sí.
I abans, des del moment que es comença a 5:45 a repartir els entrepans de llangonissa, hi ha concerts, hi ha activitats familiars, hi ha coses infantils...
Bueno, no. Bàsicament hi ha el que és això, que s'acompanya amb vins de la zona.
Recordem que Artesa de Segre és una de les 7 subdenominacions dins de l'ADO Costes del Segre,
sí.
I que, per tant, entre el municipi d'Artesa i voltants hi ha una sèrie de cellers, a Valdomar, entorn Artesa mateix, la cooperativa, tot això. Quants cellers teniu allà a la comarca, a la zona d'Artesa? Uns quants.
Sí, uns quants.
Estic pensant també a Cerro, sí. També n'hi ha algun.
Per tant, sí, Valdomar, sí. Sí,
molt bé, molt bé. Llangonissa maridada en vi local.
En vi local, i llavors, bueno, ja sí que hi ha firetes, el que és tota la plaça de l'Ajuntament. Hi ha fires i, bueno, comerciants que venen de fora i, bueno, pues hi ha és una tarda diferent.
Perquè l'activitat a la tarda es trasllada a la plaça de l'Ajuntament?
Sí, bueno, no. El que és el repartiment d'entrepans segueix sent els Silos. Tot es fa allà als Silos o les Sitges. Llavors, a l'Ajuntament és la zona comercial, és on venen les
fires. Sí, i això només hi és el dimarts.
El dimarts de Carnaval, perquè diguem que tota l'activitat que és per infantils o la resta de la gent és el dissabte de Carnaval. O sigui, el dissabte abans, el dissabte dia 22...
Es fa la cercavila, les rues tradicionals...
Exacte, la gent per grups de colles es disfracen, fan la rua, es fa el discurs del salt de segles... I llavors el dimarts de Carnaval, que representa... Bueno, llavors el diumenge, perdona, hi ha el que és el diumenge està enfocat exclusivament als infantils, que s'elaboren ells mateixos el seu disfraç i es fa un concurs de disfraces amb 3 premis, 50, 20 i 30 euros.
Molt bé. Hi ha alguna novetat enguany respecte als altres anys?
No, bàsicament, bueno, el que són els premis de carrosses del dissabte sí que són 200 euros, pel dissabte la millor carrossa, s'han apujat una mica el que són els premis infantils del diumenge, i el que és el dimarts de Carnaval segueix sent el mateix format, perquè els artesans i artesans que es acostumen a agradar, i per tema de logística funciona bastant bé. Llavors el format de Carnaval de la Matança o del dimarts de Carnaval és el mateix que sempre.
Molt bé. Tu ets Artesa de Segre, Maria?
De tota la vida.
Per tant, suposo que ets superfan de la Festa de la Matança del Porc?
Bueno, sí.
Què és el que més t'agrada de la Festa de la Matança del Porc? Si ens haguéssiu de convidar la gent de Balaguer per vindre a veure la Matança del Porc, per què hauríem de vindre?
Per la gent i per l'ambient, sobretot. És un dia de plec, de tradició, d'identitat. Es reuneix molta gent de la comarca i de la zona, baixen de Ponts, venen de Gramunt també. I és un dia molt maco i les famílies surten a les tardes, els infants volten per allí. És una tarda d'hivern diferent.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Artesa de Segre, a nivell turístic, no sé si està molt ben posicionada. Ara estem parlant de tot el tema de vins i alguns cellers que estan fent tastos. Per exemple, fa no gaire vam tindre a la Marta Porta del celler Vall de Valdemar i ens va explicar que tots els caps de setmana es obren i que, per tant, ve molta gent no només a conèixer les instal·lacions i a comprar vi, sinó també a fer activitats dirigides de tast de vins.
Sí.
I de fet, Artesa, un dels reclams és això, és que és potser l'única subdenominació dins de l'ADO que té nom de ciutat, té nom de població. Però tret d'això, quins són els altres atractius d'Artesa de Segre a nivell turístic?
Bueno, jo crec que si ens fixem en festes i fires, potser les dates més importants serien el Carnaval, la Fira de Sant Bartomeu, antigament la Fira del Meló. Sí, que és a l'agost.
I es diu encara Fira del Meló?
No, ara s'ha canviat a Fira de Sant Bartomeu.
D'acord.
Sí, o degusta.
Això vol dir que hi ha pocs melons ja?
Sí, pocs melons. Llavors s'ha de fer una mica de volta de full i intentar tirar que segueixin davant.
Molt bé. Això és a finals d'agost?
Sí.
Per tant, tenim el calendari per Carnaval, a l'hivern, la matança del porc.
Sí.
I a finals d'estiu, la Fira de Sant Bartomeu.
I llavors, al setembre, que és la festa major, que són les èpoques on més gent hi ha al poble, més activitats es fan, i llavors on es podria aprofitar tot això.
Molt bé. Després d'equipaments, em sembla que teniu a Seró l'espai del túmul.
Sí, és molt important.
I després ja em sembla un museu de fòssils, el Museu del Montsec.
Sí.
Molt bé.
Sí, bueno, de fet, el que és tot el potencial turístic que té Artesa, el municipi d'Artesa i tot el que és al voltant, és a nivell paisatgístic i turisme actiu. O sigui, si s'ha de potenciar és complementant el que és el turisme actiu amb el cultural i gastronòmic.
Turisme actiu, pels que no sàpiguin què és, Maria?
Senderisme.
Senderisme, bicicletes...
Bicicleta, anar a caminar, a córrer...
Per tant, el que seria tot el que és activitats a l'aire lliure.
Exacte.
Outdoors, no? Se'n diu ara, activitats a fora. Outdoors,
sí.
Molt bé, molt bé.
I llavors, bueno, seria fer un max mix d'aquestes, del turisme actiu, cultural i gastronòmic, i llavors podria sortir un bon paquet d'aquí.
Molt bé. Com a ajuntament, no sé si us heu plantejat organitzar alguns packs o a nivell turístic, quins són els... Si haguessis de dir el nou repte que tenim com a ajuntament en l'àmbit turístic, ja sé que tu fa poc que ets regidora.
Sí. Bueno, a mi m'agradaria que, per exemple, jo també, a mi m'agrada molt el que és el turisme actiu, llavors tot el que són els camins que porten a les zones més atractives, on et poden portar fins i tot a llocs culturals com és Antona o el Castell de Montmagastre, tots aquests camins haurien d'estar més senyalitzats, més ben cuidats, promocionats...
Possiblement un dels reptes és fer una bona senyalització.
Sí, principalment s'hauria de començar per aquí, llavors ja el que seria publicitar-ho i tirar-ho endavant, complementar-ho possiblement... Jo ho complementaria amb productes de la terra, per exemple, podries fer una cata amb algun dels cellers, mostrar el que són tot el que és la subdelegació...
La subzona dins dels costes del Segre.
Sí. I llavors també el que és molt important a Artesa també són els forns. I llavors poder...
Què són els forns?
Els forns de pa, destaquen les coques de recapte també. Llavors seria una manera de complementar el que és el turisme actiu amb una mica de gastronomia.
Molt bé. Has parlat d'Antona. Antona, són unes coves rupestres, ho dic bé, això?
Sí, és una arqueològica, també.
Molt bé, molt bé. Sí. Això està a prop de Salgà.
Sí.
I són unes coves que hi ha pintures rupestres, que són patrimoni de la humanitat de la UNESCO, que a la comarca tenim una vintena de pintures, de coves amb pintures rupestres, potser les més conegudes és la cova del Tabac, o la cova dels Vilars d'Os de Balaguer.
També.
Però a Antona em sembla que hi ha fins a tres coves diferents.
Sí, també hi ha un restes de poblat ibero,
preromà.
Sí, Sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta, Maria Bernaus, regidora de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, moltes gràcies, ha vingut a explicar-nos la matança del porc, que es farà el dimarts de Carnaval, del dimarts de Carnestoltes, però m'ha aprofitat també per, ja que és del ram del turisme, preguntar-li a veure quines idees, quins projectes tenen com a Ajuntament d'Artesa de Segre en l'àmbit del turisme. No sé si vols afegir alguna cosa més.
No, que moltes gràcies per haver-me convidat i que us convido a tots els oients al dimarts de Carnaval a fer una mica de berenar popular.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, el dimarts de Carnestoltes, al lloc conegut com Les Sitges...
O Silos,
a partir de 5:45 de la tarda.
Exacte.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fent ruta.
Molt bé, continuem aquí al Fent Ruta, l'espai, al magazín turístic de Ràdio Balaguer, amb aquesta edició que us portem les novetats per aquest mes de febrer. I una de les activitats que més ens han cridat l'atenció, que es farà a finals de febrer, el dia 29 de febrer, és una excursió guiada al túnel de Montclar amb autocar, que organitzen una gent que tenim aquí, que hem convidat als estudis de Ràdio Balaguer, que és la gent del Canal Viu. I per que ens expliquin tot això, saludem al Josep Maria Felip. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Maria és mestre jubilat, que és així?
Exacte.
Sou del Palau?
De Bellvís.
De Bellvís, molt
bé. Mestre de Palau, exmestre de Palau.
Exmestre de Palau, però d'aquí, de Bellvís, eh? De Bellvís, ja sabeu, la gent de Balaguer, que Mare de les Soguis i Sant Crist de Balaguer són els patrons històrics de la Plana d'Urgell. Molt bé, Josep Maria ens ha vingut per explicar-nos què és això del Canal Viu. És una entrevista que veureu que té molt de suc, perquè... ara, mentre ens explicàvem, mentre esperàvem d'entrar als estudis, ja ens ha anunciat de que es preveu construir amb total del Canal d'Urgell una immensa via verda de més de 350 quilòmetres arbrats. Això és notícia, això és espectacular. Però ja no ens avancem. D'entrada, hem vist que el dissabte 29 de febrer es fa una visita al túnel de Montclar. El túnel de Montclar és un túnel que cada any, en aquesta època de l'any de l'hivern, es pot visitar perquè es neteja. Com és això? Com és que a l'hivern no hi passa aigua pel canal?
Bueno, el canal el tallen ja a finals d'octubre, fins ara al mes de març, per qüestions de neteja i tampoc perquè l'hivern no regui. Els conreus no demanen aigua.
Clar. I llavors, cada any en aquesta època, de fet l'any passat des de Balaguer, aprofitant que es feia l'any dels llops, que és una novel·la d'un escriptor que es diu Francesc Puig Pelat, una novel·la en la que el protagonista parla de la construcció del canal, també es va fer una visita. Expliqueu-nos aquesta visita que es fa el dia 29 de febrer. Em sembla que es fa amb autocar i l'autocar passa per Mollerussa, passa per Les Borges i també passa per Bellcaire.
A veure, en principi és una visita que nosaltres voldríem que la gent vingués amb autocar, perquè sembla ser que el pàrquing de l'entrada del canal no és massa gran. Llavors, clar, si van massa cotxes petits hi pot haver problemes d'infraestructura. Llavors, pues, per facilitar al màxim això, que la gent pugui agafar l'autocar, aquest autocar sortiria de Les Borges Blanques a 9:15, a Mollerussa a les 9:50 i a Bellcaire faria una tercera parada a 9:15. Els tres llocs m'aturaria allí a l'estació d'autobusos.
Per tant, qualsevol persona de la zona de Balaguer, evidentment suposo que aniríem cap a Bellcaire, la zona de Bellvís potser aniríem més cap a Mollerussa, el que ha de fer és inscriure's. Hi ha on s'ha d'inscriure?
Correcte. S'ha d'inscriure en una adreça que ja s'ha donat publicitat. El preu són 10 euros pels associats, perquè són socis de qualsevol de les associacions de la xarxa, en realitat
sí.
Són 11 ja, i els que no són socis, els que vulguin vindre per lliure, són 12 euros. I s'han fet cartells, sobretot també per internet i per les xarxes, i s'han de ficar allí en contacte amb una adreça que es dona en un correu i a partir d'allà se'ls hi dona...
L'adreça, entenc, Josep Maria, que ara no te'n recordes, però jo la tinc aquí a davant.
Perfecte.
És plataforma@canalviu.cat.
Correcte.
I al mateix temps això vol dir que el vostre lloc web és www.canalviu.cat i que allí trobarem totes les informacions. Què és això de Canal Viu?
A veure, la història comença, podríem dir, ara farà 4 anys. Aquesta plataforma, diríem, va néixer amb l'objectiu de preservar tot aquest patrimoni natural que representen les banquetes arbrades. però també patrimoni arquitectònic, perquè al voltant dels canals hi ha moltes construccions, com sals d'aigua, casilles...
Què són les casilles, Josep Maria?
Les casilles són aquelles... Bueno, són habitatges, són cases on hi vivien els casilles, que eren les persones que abans es cuidaven del manteniment del canal. Amb aquestes casilles, clar, amb l'aparició de la maquinària, doncs els casilles van deixar de viure allí i s'han anat deteriorant. Algunes han desaparegut, altres estan en molt mal estat, i actualment hi ha un projecte global que consistirà en restaurar totes les que es puguin aprofitar encara.
Molt bé. Pels oients que van una mica despistats, si us sembla bé, fem una mica de memòria. La Plana d'Urgell, que és aquesta gran depressió que va des de Balaguer fins a les Borges, si voleu, i des de Tàrrega fins a Lleida, era un desert, una zona sense aigua, i des de l'edat mitjana que s'havia dit hi havia projectes de fer un gran canal. I això no es farà fins a la segona meitat del segle XIX, que la família dels Girona, que és una família de banquers molt adinerats però que són provinents de Tàrrega, em sembla, doncs decideixen dur a terme aquesta mega infraestructura, que serà una infraestructura molt gran, que per fer-la, evidentment, s'hauran de fer obres com, per exemple, el túnel de Montclar, que és un túnel de 7 quilòmetres, més o menys.
5 quilòmetres... 5. Bueno, em sembla que no hi arriba. 4 quilòmetres, 800 metres, però, bueno, el recorregut entre que es baixi i s'assurt una miqueta més. De túnel són al voltant de 5 quilòmetres.
D'acord. Que és, de fet, la infraestructura que es visitarà en aquesta activitat amb la que hem començat l'entrevista, que és el dissabte, dia 29 de febrer. Llavors, arran d'aquesta construcció d'aquest canal, que es fa a la segona meitat del segle XIX, per un costat es construiran tota una sèrie d'infraestructures del que avui en dia se'n diu patrimoni industrial, ponts, salts d'aigua, casilles, que tot això és una cosa que s'ha mig abandonat i que la vostra associació posa en valor, però per l'altre també hi ha tot un tema de donar valor a la riquesa mediambiental i a la riquesa natural, és així?
Correcte. Hem de pensar que la Plana de Lleida, tal com està avui, és el territori més humanitzat de Catalunya. Tot el territori, doncs, el que no són camps de conreu, són vies de comunicació, són polígons industrials, són pobles. Pràcticament, com a espai natural, només tenim el feliçment recuperat Estany d'Ivars. Anys enrere, amb aquest territori, hi havia unes files d'arbres que vorejaven els camins, d'altres que estaven al voltant de les segles, dels desaigües, però això amb el temps ha anat desapareixent. I avui en dia, doncs, pràcticament ja només queden els canals, no? Pues el nostre objectiu també no es limita només als canals, sinó que tots aquests rius i reguers i afluents d'aquests rius, com ara l'Ondara, el Corb, la Femosa, doncs tenen un valor biològic important i, bueno, també, a part dels canals, doncs també és un dels nostres objectius recuperar-los.
Molt bé. Josep Maria, hem xafardejat el vostre lloc web i hem vist que fa no gaire, aquest passat octubre, em sembla que és, al Castell del Remei es va fer la Festa de les Banquetes. Què és això de la Festa de les Banquetes?
Cada any intentem fer una festa, doncs, per sensibilitzar la gent d'un determinat territori, d'una determinada comarca. Vam començar pel Pla d'Urgell, al Salt del Duran, després ho vam fer a la comarca del Segrià, a Puigverd de Lleida, i aquest any a tocar a la comarca de la Noguera, al Castell del Remei. Amb aquesta Festa de les Banquetes vam plantar simbòlicament cada una de les associacions que ara formen part de la xarxa de la plataforma Canal Viu un arbre, vam plantar uns arbres, simbòlicament, ja dic, perquè a partir d'ara, doncs, sembla ser que la plantada, doncs, serà més gran, però a la vegada vam fer també un homenatge als casillers que encara, doncs, ja que tots són molt grans, que encara estan vius, no? Van vindre al voltant d'uns 20 casillers. Va ser un acte molt emotiu, hi va participar el president de la Casa Canal, doncs, la col·laboració del Castell del Remei, totes les entitats, doncs, que formen la xarxa. Bé, en realitat va ser un èxit perquè hi havia molta gent.
I em sembla que fins ara la Festa de les Banquetes servia per plantar arbres, i que ho feia una mica malgrat no tindre el suport de la Casa Canal, per entendre'ns, però que sembla que la nova junta o la nova sensibilitat de l'actualment de la comunitat de regants del Canal d'Urgell s'ha fet seu una mica aquesta lluita per replantar i per conservar l'arbrat de les Banquetes, és així, no?
Exacte, la nova junta, amb el seu president al capdavant, doncs hem presentat un projecte de modernització del rec de tota la zona, però que està acompanyat d'un projecte ambiental molt potent. Entre altres coses, doncs, pretén no només ja preservar, sinó recuperar totes les banquetes arbrades que hi havia i, a més, fins i tot arbrar el canal auxiliar que no havia estat mai. El resultat final és que tindríem una xarxa de vies verdes de 350 quilòmetres que si els hi sabem traure rèdit, doncs poden ser un altre incentiu turístic per la comarca.
Espectacular. I heu dit també que també afectaria el canal auxiliar, que el canal auxiliar també passa per aquí Balaguer, que és un canal que em sembla que no hi havia hagut arbrat al
voltant. No s'havia previst amb aquest canal, ja des del començament no se'n va plantar d'arbres, ja es va fer així en formigonat i ja no eren necessaris els arbres.
Per tant, aquest projecte ambiciós d'arbrar tots els canals i les sèquies, entenc, auxiliars, brutal, de 350 quilòmetres, inclouria recuperar l'arbrat als llocs on s'havia arrencat, però també arbrar els llocs on no n'hi havia hagut mai.
Correcte, sí,
molt
sí.
Bé, molt bé, molt bé.
A part, inclou moltes més coses, no? Com he dit, recuperar unes 60 caselles i també el projecte que tenen de modernització del rec, doncs preveu que hi haurà unes grans bases per goteig o per la modernització del rec, i dels embassaments que hi ha, n'hi haurà molts que cauran en desús i que podran ser naturalitzats. Vull dir que potser es parla entre uns 150 i uns 200 embassaments de rec que ara que podran naturalitzar-se i, per tant, això portarà també una gran riquesa natural a la zona.
Això, exacte. Això vol dir, no ho sé, ara pensant en termes turístics, estem en un magazín turístic, els tres principals atractius turístics que hi ha en general, per un costat és el patrimoni cultural, per l'altre és el patrimoni natural i per l'altre és tot el que és fer activitats, si voleu, d'esportives o de lleure, a l'aire lliure. I una mica aquest projecte el que permetria és que la Plana d'Urgell, amb el seu conjunt, es posicionés i liderés en cadascun dels tres àmbits, amb el patrimoni cultural, amb tot el que és patrimoni industrial, amb el tema natural, abans hem parlat de l'Estany d'Ivars, tot el tema d'ocells, que no n'han parlat, però suposo que també deveu tindre estudiat tota la varietat de fauna que hi ha, no?
Sí, sí, evidentment, hi ha molts ocells. Ara no els detallarem, però hi ha molts que, si no fos d'aquests arbres grans que hi ha al voltant del canal, doncs no els tindríem a la Plana. Aligots, vull dir, picots verds, vull dir que necessiten arbres, doncs, que no grans i, sobretot, vells que puguin fer els nius.
Molt bé, molt bé. Estem parlant amb el Josep Maria Felip. El Josep Maria Felip és el president de Canal Viu. Canal Viu va néixer com una plataforma per reivindicar l'arbrat de les banquetes del Canal d'Urgell, però que al final es va transformar en una associació, que al mateix temps és una associació d'associacions, perquè hi ha diferents associacions a nivell local de molts pobles d'aquest conjunt del territori de la Plana d'Urgell que estan adherits a la plataforma Canal Viu. Ho dic bé, això?
Sí, sí, correcte. Nosaltres, amb aquest canvi d'orientació de la Casa Canal, vam creure que perquè aquest projecte tingui èxit de veritat calia implicar-hi a la societat. Llavors vam pensar que el millor era, doncs, seguir una mica l'estil, bueno, el que hi havia a Juneda ja, que era una associació, la banqueta de Juneda ja, que porta més de 30 anys, que fins i tot en circumstàncies adverses han mantingut, doncs, una banqueta en bon estat. Doncs vam creure que això, si implicàvem a la gent, i a més, recolzats per la Casa Canal, bueno, que són els que ja liderarien aquest projecte, podríem fer que fos més potent, no? I actualment ara ja tenim 11 associacions, alguna que ja hi era, i d'altres que s'han anat creant de noves, com ara Bellvís, a Palau d'Anglesola...
Em sembla que aquí de la zona de Balaguer tenim per un costat l'associació El Xop, de Vallfogona.
Correcte.
I després l'associació que treballa a la zona de Penelles, de Bellmunt d'Urgell i de Castellserà, que es diuen Aladrell. L'associació Els Aladrells, que són una associació que fan moltes activitats de conscienciació mediambiental, també del tipus dels ocells, de la fauna estepària, de tot el que és els secans de Bellmunt, de la serra de Bellmunt Almenara. Doncs escolteu, Josep Maria, estem molt contents, us felicitem, perquè jo crec que és un cas d'èxit de que gràcies a la mobilització ciutadana de les associacions s'ha aconseguit capgirar amb un gir de 180 graus de les polítiques que es fan des de les administracions, o en aquest cas des de la Casa Canal, des de la comunitat de regants. Hi ha un calendari, hi ha un planning, hi ha un cronograma per fer tota aquesta feina ambiciosa que ens heu explicat de plantar arbres i de tot això?
Bé, en principi seria de l'any 2020 al 2025. Serien 5 anys per anar doncs, aconseguint doncs, totes aquestes fites, no? Sí que volia dir que avui, a dia d'avui, actualment hi ha una exposició sobre les banquetes arbrades a la Casa Canal,
a Mollerussa.
A Mollerussa. I, bueno, que hi serà durant tot aquest mes, fins al 25 de febrer. I que, bueno, també nosaltres, com tots, sempre ens hem volgut agafar en plan positiu, sempre positiu, i és una exposició on es veuen parts maques encara dels canals, i perquè creiem que és el millor, no?, doncs conscienciar la gent i sempre valoritzar lo maco.
I que si s'acaba de donar a terme això que ens heu explicat, això es revertirà i tornarà, i per tant, a 10-15 anys vista, això serà tota la Plana d'Urgell, que és la gràcia, no entenc?
Llavors no mos caldrà anar a buscar els arbres i els llocs tindrem. Bonics, que els tindrem a tot arreu.
Entenc que a partir d'ara toca una feina de dinamització social, una feina d'explicar tot això a tots els pobles i ciutats de la Plana d'Urgell. Per tant, a part d'aquesta activitat que ens heu explicat del dia 29 de febrer d'anar a visitar el túnel de Montclar, teniu d'altres activitats ja previstes de cara a enguany, de cara al 2020?
Bé, aquest any, a veure, està encara una miqueta, doncs, estem encara perfilant. La idea seria, doncs, de que s'estan fent aquí ara unes obres, la primera sèquia, unes obres, clar. Hem de tenir en compte que els canals, el seu objectiu és regar, no? L'objectiu dels canals d'Urgell és regar la Plana, no? Llavors, aquesta primera sèquia està previst que porti molta més aigua de la que té actualment, i s'hi han de fer unes obres. El nostre objectiu és que una vegada acabades aquestes obres, una part d'aquest canal es restauri, es planti d'arbres i veguem una miqueta doncs, com pot quedar doncs, tot aquest canal. No?
Aquesta primera sèquia, per entendre's, és la que acaba passant per aquí, la zona de Bellcaire, Vallfogona? D'on ve aquesta?
Aquesta passa per Castellxerà, Penelles, Bellcaire, sí, és la primera, és la més alta.
Exacte.
I com que doncs, la modernització vol aprofitar doncs, la pressió natural de l'aigua, clar, és el canal que se li donarà més cabal. No? Els altres, pràcticament, no caldrà fer obres de restauració ni res, perquè no necessitem més aigua.
Molt bé, doncs saludem, agraïm al Josep Maria Felip. Ell és un mestre jubilat i és el president de Canal Viu. Ens ha vingut a explicar tot aquest projecte superambiciós de transformar la Plana d'Urgell en un gran destí ecoturístic, diria jo. Farem la competència al Delta de l'Ebre, perquè serà la gran zona plana verda de Catalunya, més gran fins i tot que el Delta de l'Ebre, i que si s'acaba convertint tots els canals, totes les segles, en vies verdes arbrades, a nivell d'ecoturisme, a nivell d'efectivitats de cicloturisme, bicicletes, senderisme, realment això pot ser un revulsiu brutal que converteix Ponent, les Terres de Ponent, en un supergran atractiu d'ecoturisme. Moltíssimes gràcies, Joan Maria Felip, per la feina que feu. Recordem a tots els oïdors, el seu lloc web és canalviu.cat, i una de les activitats properes que faran serà el diumenge 29 de febrer, és una excursió guiada al túnel de Montclar amb autocar, i que es pot agafar l'autocar a Bellcaire d'Urgell, que serà un dels jocs, serà la darrera parada abans d'arribar al túnel. Tots els interessats podeu trobar més informació a canalviu.cat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fent ruta.
I al fent ruta arriba el moment de treure el nas per la finestra. Per això tornem a saludar a la Laura i a la Maribel. Hola.
Hola, què tal?
Tot Anna, vostre.
Vinga, comencem. Molt bones, ruteres i ruteros. Esteu preparats per encetar el mes de febrer? Aquest mes, amb la Maribel, hem remenat i remenat per trobar totes aquelles activitats a les que no hi podem faltar si voleu gaudir d'experiències i del nostre entorn i la seva gent, sovint també desconegut per nosaltres mateixos. Al traiem el nas per la finestra, us convidem, doncs, a fer un tomb pel territori. Estigueu ben atents i preneu nota de tot plegat. Som-hi, Maribel, tot a punt?
Bon dia, Laura. Doncs tot i el fred, que sembla que no ens vol deixar encara, i aquests temporals que tenim a les nostres terres, estic ben preparada. M'agradaria començar per una activitat familiar, que, per cert, encara tinc pendent d'anar-hi amb els meus. I em sembla que aquest cop no hi faltaré. Els dinosaures dels Pirineus al Museu de la Conca Dellà, a Isona. És una visita guiada programada pel proper diumenge 16 de febrer a les 10 del matí al mateix museu. La visita dura aproximadament unes 3 hores i s'ha de fer amb reserva prèvia, trucant al 973 66 50 62.
Ostres, doncs, pinta força bé. I per la família crec que pot ser una activitat molt interessant en tots els sentits. Jo també he estat buscant activitats programades per l'hivern i he pres nota d'algunes que sembla ser que ens poden encaixar. Una mica d'història, una miqueta de cultura, ens pot anar bé per refrescar i conèixer una miqueta millor el nostre territori.
Coi, Laura, que misteriosa que t'has tornat aquest any nou. Sembla que facis una endevinalla. De què es tracta?
No, dona, no, misteriosa no, però estava preparant el terreny. Doncs això, ens podem agendar els propers dies de febrer per anar a l'Espai Orígens a Camarasa. Pren nota, Maribel. El dia 2, ruta guiada a la Cova del Tabac a les 9 del matí. El dia 8, farem d'arqueòlegs per un dia, amb una excavació simulada a les 12 del migdia. El dia 16, a les 12 hores del migdia, a la Roca dels Bous, descobrirem un jaciment neardental. I el dia 23, una visita guiada a les trinxeres del Merengue a les 12.
Ostres, això són tot visites guiades i concertades, oi?
Sí, Maribel. Per tant, seria millor contactar per fer la reserva a espaiorigens@gmail.com o bé al telèfon 973 42 04 27.
I la veritat, molt interessants totes elles i cada una d'elles. Per cert, Laura, en saps alguna cosa tu del Molí de l'Espígol a la capital dels Il·lergets, a Tornabous? T'ho dic perquè he estat mirant i he vist que el dia 29 de febrer fan portes obertes de les 10 del matí a les 2 del migdia i una visita guiada a les 12. I aquest mateix dia ofereixen també un tas de vi del celler Boldú, a Verdú.
Ostres, doncs la veritat no n'havia sentit a parlar. El cert és que quan penso les coses que tenim al nostre territori per descobrir, veure, visitar i conèixer, i per què no, posar-hi el nas, i la gran majoria ni en sabem de la seva existència, la veritat, és esgarrifós, no et sembla?
Potser sí que tens raó, Laura, però n'hi ha d'altres que sí que les hem vist o les hem descobert. Perquè, per exemple, la molt recomanada excursió guiada al túnel de Montclar amb autocar, i et dic molt recomanada perquè jo l'any passat hi vaig anar. Aquest any es fa el dissabte 29 de febrer.
Ah, doncs sí, sembla que pot estar bé. Però exactament de què es tracta? Qui ho organitza, això?
Pues, tal com s'ha sentit a l'entrevista, ho organitza la xarxa d'entitats locals de la plataforma Canal Viu. S'ha de fer inscripció prèvia, suposo, pel tema de l'autocar, enviant un correu a plataforma@canalviu.cat. L'autocar, tal com han explicat, surt de diferents llocs, de les Borges, de Mollerussa, de Bellcaire, i a més podeu consultar tota la informació de la sortida a la seva web canalviu.cat.
Carai, sí, sí que et veig ben informada. Està bé que, perquè així també podem anar informant el millor els nostres oients.
Doncs ja ho saps, Laura, haurem de treure més el nas per la finestra, i qui diu noguera, diu voltants, eh?
Sí, Maribel, sí. No estaria de menys conèixer més bé les tradicions i tenir més coneixements culturals del nostre entorn. Mira, ara mateix estava donant un cop d'ull per les webs i he vist la tradicional festa de gastronomia, el famós El Rancho de Pons. Aquesta festa és singular a la nostra comarca, ha anat creixent a poc a poc i avui ja atreu persones de tot Catalunya. A banda de les 12.000 racions que serveixen actualment, també hi ha productes alimentaris artesans de proximitat. Aquest any es celebra el dia 25 de febrer i si algú li interessa tenir-ne més informació pot consultar el web rancho.cat.
Sí, ben xula aquesta tradició i festa. Per cert, Laura, aquest mes, que no és el mes dels carnestoltes, de ben segur que el rei carnestoltes donarà ambient a tots els pobles de la nostra comarca.
Sí, Maribel, és temps de carnaval, això sí. Però bé, hi ha pobles que es viu més que d'altres. Ara estava mirant i al febrer poca cosa més podem fer per la zona, oi? A tu se t'ha acut alguna coseta més, alguna activitat?
Bé, sí, el febrer es presenta tranquil, però ara que m'ho estava mirant, no és el febrer, sinó que durant tots els mesos d'hivern, per exemple, les visites al Centre d'Interpretació dels Castells del Sió, el Castell de Concavella, per a particulars no fa falta reserva prèvia. Es fa tots els dissabtes, diumenges i festius, de les 10 a les 2. I per a grups, tots els dies de la setmana, però amb reserva prèvia trucant al 973 53 1303.
Ah, doncs està molt bé. Escolta-m'hi, i què me'n dius de les visites guiades per Balaguer?
Sí, són aquelles que només cal que et presentis el dissabte a la tarda a la porta de l'Ajuntament, sense reserva ni res, i allí comença l'aventura. L'entrada és inversa i, per tant, pagues quan acabes pel que et sembla que val la visita.
Doncs sí, un preu molt original i sobretot recordar que tant a la tardor com a l'hivern l'horari de les visites és a les 4 davant de la porta de l'Ajuntament. A mi particularment me n'han parlat molt bé. Si no ho veus clar, sempre pots demanar informació enviant un correu a info@viuloes.cat.
Bé, Doncs si et sembla, aquest mes ja ho tindríem tot, Laura. Tenim diverses activitats per agendar-nos, per fer amb família i amics, gaudint del nostre entorn i voltants, i esperant el mes de març amb ganes, ja que arribarà la primavera i de ben segur tindrem una agenda ben apretadeta.
Perfecte, Maribel, sí, esperem la primavera i el bon temps també. Així doncs, ens tornem a trobar el mes vinent per conèixer les propostes turístiques i culturals del mes de març a casa nostra i els seus voltants. Gaudiu i sigueu feliços.
I bona ruta.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I arribem al final del Fent Ruta, fent un repàs de com ha anat aquest programa. Hem començat recordant les festes de Carnestoltes i la festa de la Matança del Porc d'Artesa de Segre, i ho hem fet amb la regidora de l'Ajuntament d'Artesa de Segre, la Maria Bernaus. Això serà el dimarts, dia 25 de febrer. També hem repassat les activitats de la plataforma Canal Viu, amb el seu president, el Josep Maria Felip, i entre aquestes activitats, l'excursió al túnel de Montclar, que tindrà lloc el dissabte 29 de febrer. A la part Trabant-nos per la finestra, hem comentat moltes coses, entre d'altres el Ranxo de Pons, les visites a la ciutat i l'illeta d'Atanàgrum, que és el molí de l'Espígol, a Tornabous, i també els jaciments del Museu d'Isona i de la Conca d'Allà. Us recordem que el programa s'emet tots els dijous, últims dijous de mes, a les 9 del matí, amb redifusió a les 8 del vespre. I ens acomiadem els que us hem estat parlant i acompanyant durant aquesta hora, a la locució guió la Laura Porta, la Maribel Pedrol, el Jaume Pujol, i que us parle el Jaume Marbà, i als controls, com sempre, el Mingo i l'Oriol. En nom de tots ells, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem el mes que ve. Que tingueu tots molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí, i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.